El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.
Una de les entitats que més ha demanat l'ingrés mínim vital és Càritas Diocesana de Catalunya. L'entitat del tercer sector ha demanat, però, que s'introdueixin alguns canvis. En parlem amb Míriam Feu, que és la referent d'anàlisi de la realitat social de Càritas de Catalunya. Molt bon dia, gràcies per atendre'ns.
Hola, bon dia.
Dèiem que sou una de les entitats que més heu reclamat l'ingrés mínim vital. Per què és tan important disposar d'aquest ajut?
Doncs mira, aquest ajut és la darrera xarxa de protecció que poden tenir moltes famílies que no tenen cap mena d'ingrés, no? I llavors és molt necessari, i és molt necessari també que ens equiparem a la resta de països europeus que ja ho tenen incorporat des de fa temps.
Uh-huh. Per tant, la importància és aquesta, no? És com el suport que necessiten totes aquestes famílies que es troben en aquesta situació, i davant del coronavirus i de la crisi que ha generat encara és més important?
Sí, realment és molt més important, perquè el que ens ha generat aquesta crisi amb l'aturada dràstica de molta part de l'activitat econòmica ha fet que moltes famílies que podien subsistir en el dia a dia gràcies a tenir doncs feines precàries, fins i tot dins de l'economia informal, de cop i volta s'han quedat sense aquests ingressos.
A més, des de Càritas, tot i això, li trobeu alguns dèficits, no? Aquest redactat que ha elaborat el govern espanyol al voltant d'aquest ingrés mínim vital. Per exemple, considereu que exclou persones precisament en aquest aspecte que deies ara, no? Que es puguin trobar en situació irregular.
Sí, efectivament. Lamentem que no es puguin incloure aquestes persones que estan en situació administrativa irregular, perquè són persones que estan vivint amb nosaltres des de fa molt de temps, que treballen aquí, que porten els seus fills a l'escola igual que nosaltres, i a l'hora d'accedir a prestacions doncs no tenen cap dret, no?
Però aquesta situació, clar, es deu donar també, s'ha de posar alguna mena de filtre, no? Entenc que això és el que deuen dir les administracions, no? Que s'ha de posar alguna mena de filtre per decidir qui pot accedir i qui no.
Sí, efectivament, el filtre està en el nivell de renda. Si tu tens uns ingressos que et permeten subsistir, evidentment no tens accés a la prestació. Però si no els tens, si estàs per sota, no té sentit diferenciar entre les persones, no? Al final, tothom que no tingui aquests ingressos mínims hauria de tenir accés a aquesta darrera xarxa de protecció.
Uh-huh. Per tant, les persones són persones independentment de la seva situació administrativa, no? Entenc que vols que comentes exactament. També destaqueu que hi ha una restricció important a l'accés a les persones joves, no?
Sí, la renda és accessible a partir dels 23 anys, no? Llavors deixa aquest gap entre els 18 i els 23.
Uh-huh. Perquè sabeu, teniu la certesa que hi ha persones que estiguin en aquests 18 anys que puguin trobar-se amb aquestes necessitats o que puguin tenir aquestes dificultats?
Nosaltres pensàvem en aquest col·lectiu de joves que poden ser tutelats o extutelats, que un cop fan els 18 anys deixen d'estar sota la tutela de l'administració pública, i llavors per poder fer aquest pas cap a la seva plena autonomia aniria bé que poguessin tenir accés a algun tipus de prestació fins que poguessin ja desenvolupar-se per ells mateixos.
Uh-huh. A més, també destaqueu que hi ha desconeixement sobre la situació de les famílies quan es parla de la limitació, no?, a dues unitats de convivència. Explica'ns una mica a què es refereix exactament aquesta qüestió.
Sí, clar, a l'hora de determinar les llars o les famílies, ho determina per unitats de convivència i determina que com a màxim dins d'una llar es poden donar dues unitats de convivència, no? El que ens trobem a Càritas és que, degut al gran increment del preu de l'habitatge i les dificultats per trobar un habitatge digne, hi ha més de dues unitats de convivència convivint juntes, no?, per compartir despesa. Llavors això també seria una limitació.
Què hem d'entendre per unitats de convivència? Perquè són aquests conceptes administratius que sovint són molt, molt difícils d'entendre o d'explicar, no?
Bueno, unitats de convivència són persones que conviuen juntes i que acostumen a ser de la mateixa família fins al segon grau de consanguinitat i que comparteixin les despeses. O sigui, bàsicament, doncs, això, pares i fills o viure amb... Sí, fins al segon grau.
Per tant, el que seria dues unitats de convivència serien aquestes dues famílies que no tenen res a veure entre elles i que estan compartint un habitatge, no?
Sí, el normal és que siguin de la família. Quan no són llaços familiars, s'hauria de veure cada cas, no? Si es consideren de la mateixa unitat o no. Depèn de si comparteixen els mateixos ingressos o les mateixes despeses. El normal és que siguin unitats de convivència diferents, no? I que estiguin compartint el mateix pis per reduir la despesa.
En el document també feu constar que un altre dels aspectes que no us acaba de quadrar és que hagin de constar aquestes persones com a demandants d'ocupació. Per què?
Sí, hi ha una part de la població que efectivament poder tenir accés a una prestació i poder-se incorporar a dins del mercat laboral, doncs li serà de gran ajuda, no?, entrar en itineraris laborals i registrar-se com a demandant d'ocupació. Però no podem oblidar que també hi ha una part de la població, doncs, que pot tenir una situació vital amb la que no li sigui possible incorporar-se al mercat laboral, no?, o perquè tingui una malaltia crònica o per diferents circumstàncies, no? Llavors no s'ha d'oblidar que obligar que tothom sigui demandant d'ocupació pot estar perjudicant aquest col·lectiu de persones que no, en el moment actual o fins i tot en el futur no es podran incorporar en el mercat laboral.
I aquest col·lectiu de persones, aquests que deies que poden tenir una situació, doncs, de malaltia, no haurien d'estar rebent alguna prestació per aquesta malaltia, o és que hi ha dificultats perquè la rebin, aquesta prestació també?
Bueno, al final el ventall és molt ampli, no? Segurament les que poden sí que podran tenir accés. Tornem a estar en la mateixa situació, no? Les que no tinguin la situació regularitzada o el que sigui, doncs tornen a quedar fora. Hem de pensar que l'ingrés mínim vital és la darrera xarxa de protecció. Per tant, ha d'arribar on no estan arribant la resta de proteccions, no? En aquest sentit, és subsidiària.
En el document que heu enviat als mitjans de comunicació destaqueu també que s'ha de treballar l'encaix d'aquest ingrés mínim vital amb la renda garantida de ciutadania, que és l'ajut que ofereix la Generalitat o que hauria d'oferir la Generalitat i que ha generat problemes perquè pogués arribar també als ciutadans.
Sí, nosaltres estem molt interessats en que aquest encaix es produeixi de la millor manera, no? I en aquest sentit el que demanem és, en primer lloc, que hi hagi un diàleg fluid amb el govern, que hi hagi la màxima transparència en saber com realitzaran aquest encaix, i també demanem, doncs, que aquests diners que ara deixarà d'invertir la Generalitat perquè ja vindran donats per l'ingrés mínim vital, els utilitzi per ampliar la cobertura de la renda garantida. Això vol dir que arribi a col·lectius que fins ara estaven quedant fora, com per exemple les persones en situació administrativa irregular.
Per tant, amb la renda garantida de ciutadania també passava, amb això de les situacions de les persones en situació irregular?
Sí, també passava, també es quedaven fora.
Doncs hem descobert aquesta situació al voltant d'aquest ingrés mínim vital conversant amb la Míriam Feu, que és la referent d'anàlisi de la realitat social de Càritas Catalunya. Gràcies per haver-nos atès i que tinguis un molt bon dia.
Gràcies, moltes gràcies a vosaltres.
El cafè de la ràdio. Tota la informació a Ràdio Sabadell.